Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada d'avui, 11 de novembre. La llengua de signes catalana, camí de ser declarada patrimoni immaterial. El vocabulari bàsic interactiu de llengua de signes catalana incorpora nous àmbits temàtics amb més de 280 termes. El Consell del Patrimoni Històric de l'Estat s'ha pronunciat favorablement perquè la llengua de signes catalana sigui declarada manifestació del patrimoni cultural immaterial de l'Estat. Aquest tràmit és un requisit perquè la candidatura presenta en favor de l'ESCC prosperi i el Ministeri de Cultura i l'Esport n'impulsi el reconeixement oficial, que s'ha de formalitzar en un reial decret. La candidatura per aquesta declaració va ser presentada aquest estiu per la Confederació Estatal de Persones Sordes, de la qual és membre la Federació de Persones Sordes de Catalunya, el que és la FESOCA, que té com un dels seus objectius fundacionals l'impuls de la llengua de signes catalana com a patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya. Els teletreballadors i els directius són els més perjudicats per la llei de desconnexió digital. Espanya aprovarà aquest desembre la llei de desconnexió digital per garantir el respecte del temps de descans i la intimitat personal dels empleats. Aquesta nit iniciem el programa amb el Celler de Sant Gervasi. Us recomanarem la lectura de Judit Mateo, 101 canciones con las que te ligarías a cualquiera. També ens acompanyarà la podòloga Pilar Mocé. Parlarem de l'espectacle musical Carrie al Teatre Gaudí de Barcelona i, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
vins i caves.
I comencem el programa d'aquesta matinada amb el celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona i també el celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa. Recordem que al celler de Sant Gervasi, el programa de matinada i Càritas Catalunya, anem tots agafadets de la mà perquè totes aquelles ampolles que adquiriu de la marca celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, saludem en el senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
Doncs saludat queden i avui el senyor Illa ens parlarà d'una guia de vins que ha acabat de sortir. Encara, bé, que la podem trobar ben sortideta del forn. Calenteta, calenteta.
Molt bé, exactament. Així és. Mira, la Sílvia Naranjo i en Jordi Alcover i en Sergi Senyer han estat els promotors i són ells qui han fet possible aquesta Bíblia del vi d'origen català. Ells, i no d'altres, han fet possible els 1.400 tastos puntuals que dintre de les 464 planes que composen la guia apareixen el lector d'ofici i també el que ni tan sols el món de la curiositat, el món de la curiositat d'aquesta Bíblia del vi català i de les persones que es mouen a redós de la Bíblia.
Pel que diu, això és una feina d'il·luminat, senyor Illa.
Doncs sí, mira, la Sílvia, saps què ens diu la Sílvia? La Sílvia ens diu que encara que necessitem 11 denominacions d'origen per poder superar el consum de Rioja a Catalunya. 11 denominacions d'origen enfront d'una sola, la Rioja. És a dir, que de cada 3 consumidors de vi, n'hi ha un de vi català.
No sé, això costa molt de creure. Jo que veig les ampolles que els que destapen Rioja n'hi ha meitat i meitat de vi català, no?
Sí, però esclar, sí, això és una opinió. Perquè no és tan valida com una altra, però aquestes dades fan que una reflexió del consum de vi català a casa nostra sigui més que necessària. Eh? Vull dir que hauríem d'invertir els termes, hauríem de ser... Doncs tres de vi català i un de vi, doncs, forani.
Amb això també li dono la raó. Mm. I en aquesta guia hi trobarem també productors de vi natural?
Mira, vull dir que toquis aquest tema, perquè els mercats del Regne Unit o dels Estats Units valoren i molt clarament l'aposta nostra per aconseguir grans resultats en un vi sense o gaire sulfits afegits. És a dir, un vi natural. Jo us vull convidar que compreu la guia de vins de catalans i on podeu trobar els elaboradors dels vins més ben puntuats d'aquesta edició, que és la 11a. Allà hi trobareu de tot i força.
Bé, doncs aquest és el consell d'avui del senyor Illa en la nostra secció de vins i caves, aquesta guia de vins de Catalunya 2019.
Exacte, exacte.
I fins aquí ja donem punt i acabat, però abans recordem que podem passar pel celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona, on trobareu una gran varietat de vins i caves i, sobretot, un gran tacte. I, com no podem oblidar tampoc el celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa.
Exactament, sí, senyora.
Recordem la solidaritat del programa de matinada al celler de Sant Gervasi, perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi, doncs una part del cost va destinada a Càritas Catalunya per la pobresa infantil.
Sí,
senyor Illa, moltíssimes gràcies i molt bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens vulgui escoltar. Adéu-siau.
Fins aviat.
Adéu-siau.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Música.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit us volem recomanar el llibre de Judit Mateo, 101 canciones con las que te ligarías a cualquiera. Un llibre ple d'anècdotes de les grans estrelles de la música. En Judit Mateo canvia en aquesta ocasió el seu violí elèctric per les pàgines d'un llibre que destila la veritat de la seva música. Presenta un recorregut a través d'una selecció de les seves cançons preferides, la seva playlist íntima i personal, una obra per a llegir, escoltar o parlar d'amor. Bandes i cantants mítics, temes que ens han acompanyat des de sempre, cançons recents, referències literàries, cinematogràfiques, detalls d'actualitat, tot això esquitxat d'anècdotes que les grans icones de records personals. Una particular història del rock, la memòria musical d'una de les nostres creadores més originals, com Patti Smith, Amy, David Bowie, Els Il·legals. Els acords de la música de tots ells ressonen entre aquestes pàgines. Per exemple, With or With You no ha estat el primer tema que un cantant vol descartar perquè no li convenç, i després acaba sent un èxit. En aquest cas, en Bono, el vocalista de U2, va dubtar molt en gravar-la i va passar per diferents etapes fins que decidissin incloure-la en el de Joe Strie i, a més, convertir-la en el seu single de presentació. Judit també explica com li crida l'atenció la col·locació dels temes en els discos i la posició que ocupa en ells el que serà el primer single. El senzill no sol anar col·locat com a tema que obre el disc, sinó que gairebé sempre es tracta del tercer tall, el número 3, número màgic que des de l'antiguitat s'ha utilitzat tant en la música, per exemple, en la celta, en què s'acostuma a repetir 3 vegades cada frase. I en quin lloc penseu que està col·locat With or Without? Doncs dins del Joshua Tree. Doncs correcte, heu encertat. En el tercer lloc. Va ser el primer tema d'U2 que va aconseguir el nombre número 1 als Estats Units durant 3 setmanes. 101 canciones con las que te ligarías a cualquiera de Judit Mateo. Són 224 pàgines d'Ediciones Martínez Rosa i un preu de venda al públic de 17,90 €.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de Loteria 307, la sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre de la Vila. Reserva ja la loteria per Nadal i també la del nen. Disposem de gran varietat de números. Truqueu-nos al 93-221-93-61 o passeu per la nostra administració. I no oblideu jugar la vostra primitiva, Bonoloto, Quiniela i l'Euromillón amb més premis. Recordeu, som la sort de la Vila, administració de Loteria 307, al centre de la Vila de Barcelona. I bona sort!
Ràdio Estel.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I nosaltres seguim i ara amb els nostres consells, no els nostres, els seus consells, a Maria Pilar Mocé, la nostra podòloga. Molt benvinguda,
bé.
Gràcies per venir.
Ai, de res, ja veus, estic una mica de mala veu, però és que no se'n va, s'allarga en el temps, escolta.
És que aquests canvis de temperatura
són
increïbles.
Són massa sensibles, em sembla a mi, la gent, no?
O agafem al·lèrgies, sí, bé, ho agafem tot.
De tot una mica, però jo el coll és el meu problema. En fi, què hi farem? Aguantarem una mica, no?
Com ha de
ser? Con la primavera se cura todo.
Doncs queda una miqueta.
Pues això.
Queda una mica.
Aguantar l'hivern, no?
De què parlem avui, Pilar?
Mira, anem a parlar, que fa molt de temps que no ho fem, de peu diabètic. A veure, peu diabètic s'entén perquè quan parlem vulgarment, doncs parlem peu diabètic, però va lligat amb una persona, no?, el peu, vull dir...
No és el peu suelto allí,
ara, sol. Què passa? Que tenim amb el bici de dir, ai, tinc un peu diabètic. No, no, és que va una persona que porta la diabetes.
I si de cas tenim els dos.
I tenim els dos peus, no? Bueno, doncs parlarem una mica de la diabetes. Mira, es diu, no sé si cert o no, hi ha enquestes, que hi ha un 50% de persones que són diabètiques i no ho saben.
I com és això?
Pues mira, perquè la diabetes, clar, es descobreix per analítica de sang, moltes vegades, no? Hi ha persones que no tenen símptomes. Hi ha persones que sí, que se'ls desperta una set horrible, una gana horrible, unes picors pel cos, i llavors, que raro que em passa això, i llavors fan analítica quan van als capçaleres i resulta que és que té el sucre alt. Però d'altres vegades, doncs, bueno, són persones que fan una vida més o menys normal, que es controlen perquè tenen tendència a engreixar-se i tenen control amb el que mengen i tal, i bueno, hi van fent. Però jo he sentit i comentaris i revistes mèdiques que poder un 50% de persones que són diabètiques desconeixen que tenen aquesta malaltia. És una malaltia que en si no mata, però va minvant la salut de les persones, no? Pensem que és una malaltia de dolços, no?
Totalment.
De persones dolces. El sucre es descompensa. Tenim un normal de sucre a totes les persones, no? Perquè el nostre pàncreas genera l'insulina que controla el pàncreas. Però en les persones diabètiques aquesta insulina no es fa, no la genera el pàncreas i aleshores es dispara. I al disparar-se el sucre, pues és dolent pel cos l'excés de sucre, no? Aleshores, clar, s'ha de controlar, s'ha de fer pues, les analítiques periòdiques i demés. Llavors, hi ha dos tipus de persones diabètiques. Les que necessiten posar-se insulina, que acostumen a ser les persones joves. Hi ha criatures pues, que els hi detecten, pues, al millor en 4, en 6 anys, en 10, i aleshores aquestes persones, clar, tindran una diabetes per sempre i lògicament s'ha d'atacar. Pues perquè sobretot els nens tenen molta activitat, han de fer gimnàs, han de fer vida normal i també han de menjar com a nens, no? Lògicament se'ls ha de controlar moltíssim. I per sort els nens els eduquen, les unitats de peu diabètic i de persones diabètiques, els eduquen tant que una nena de 5 o 6 anys es mira ella sola la glucosa. I ja sap que allò que volia menjar no s'ho pot menjar perquè li pujarà el sucre. O si, per exemple, ha fet un esport, ha de prendre després alguna cosa que li mantingui el sucre a ratlla, perquè si no es marejarà. I això és bo que els nanos precisament estiguin molt informats, perquè són, clar, el futur d'ells és continuar sent diabètics més o menys important. I després hi ha la persona que, per exemple, ja agafa la diabetes amb edat adulta, en 40, 50, 60 anys, que ja és conseqüència d'altres coses, d'altres malalties del cos, i aquestes moltes vegades solucionen el tema amb pastilletes, perquè és una diabetes ja tardia, no?, com es diu. Llavors, clar, la persona ja adulta i gran, pues, amb una vida controlada, pues, no necessita posar-se tanta insulina. Sempre hi ha casos que sí, que hi ha persones que t'ho expliquen, no? I em poso al dematí i després a la nit la retrasada, la retardada, bueno, en fi, de tot hi ha categories de la insulina, de la diabetes, per tant, però el més fàcil és que una persona jove s'hagi de posar insulina per controlar-se molt millor i fer una vida normal, no? Aleshores, clar, La persona que té diabetes, amb els peus és molt important controlar-la i molt important tindre cura dels peus. Perquè vale que els peus els hem de controlar tothom, però aquestes persones diabètiques molt més, perquè la diabetes provoca una sèrie de problemes circulatoris, inclús neurològics. Pensem que hi ha persones diabètiques que porten llagues i forats als peus i no s'ho noten, i per casualitat s'ha descalçat i algú li ha vist els peus. Escolta, que portes una llaga. Què dius? No em fa mal. Això és molt freqüent, molt freqüent. Aleshores, això ja són neuropàtics, són problemes neuropàtics, que és més per persones grans, no? Però que, clar, aquesta manca de sensibilitat, què fa? Que no notin el fred, que no notin la calor, que no notin el dolor, i poden tindre molts problemes de pressions excessives als dits per culpa de les sabates, de trepitjar malament i carregar-se doncs, els caps metatarsals que van contra terra i fer llagues a les plantes dels peus. Se'ls poden clavar les ungles perquè també el peu diabètic s'infecta amb molta facilitat totes les... Com que hi ha poca defensa de la pell, aleshores hi ha moltes infeccions de peus per culpa d'aquesta falta de sensibilitat i que arriben a vegades a extrems greus, no? Llavors, clar, l'ideal és que la persona es controli els peus, si viu sola, que a vegades hi ha persones que viuen soles, doncs, bueno, almenys una persona un dia a la setmana, doncs, quan aquesta persona doncs, fa la seva higiene i tal, algú li ha de mirar. Doncs mira, escolta, aquí entre més de dits tens una ferideta, doncs mira, doncs, aquesta ungla està vermell, doncs bueno, ves al podòleg. A veure, els podòlegs orientem moltíssim perquè donem consells, molts consells, de com cuidar-se els peus, però a part, quin calçat ha de portar el més adequat per ells. En ocasions els hi fem silicones correctores pels dits, perquè si tenen els dits amuntonats, quan es calçaran, un dit sobre l'altre poden fer llaguetes. Podem fer suports plantars, plantilles. Per què? Pues perquè si van carregant excessivament sobre un punt contra terra quan caminen, al final poden fer una llaga amb aquell punt. Aleshores, clar, tot això és una feina educativa a tots els nivells, infermeria, els metges, els endocrinos i els podòlegs, perquè el que veiem directe al peu nu som nosaltres sempre que venen a les nostres consultes, no? Aleshores, bueno, el Col·legi de Podòlegs des de l'any 2009, ja ho he dit en alguna ocasió, des del 2009, tenim signat un conveni amb CatSalut, de forma que les persones diabètiques tenen 3 visites anuals gratuïtes per a ells, que ho paga CatSalut, a nosaltres, els podòlegs, i poden venir a les consultes de podologia, la que tinguin més propera o la que els hi agradi més o la que coneguin, amb l'autorització de sol·licitud per part del metge, no? Llavors, clar, tot això tenim un control de forma que s'han fet estudis i s'ha evitat moltes amputacions. Amputacions petites, s'entén, perquè, clar, les grans amputacions, els podòlegs ja no les veiem, el problema gros ja és hospitalari. Ja quan la gent té nafres, llagues, hi ha un grau en què nosaltres ja no és problema del podòleg a les consultes normals, sinó que és cosa hospitalària. I les petites cosetes, com poden ser una causa d'una petita llaga o una petita infecció, clar, tractada, curada, i després inclús fem un informe pel metge que ens ha derivat al pacient perquè facin un seguiment. Perquè, clar, 3 visites anuals considerem que tampoc és molt. Però, bueno, ens serveix perquè hi ha persones que no van mai al podòleg.
Menys és una mínima...
orientació.
I control, sobretot.
I control, eh? I aleshores, clar, veiem un problema que nosaltres no podem continuar mirant o seguint, doncs llavors fem la derivació a l'infermeria o al metge de capçalera que ens l'ha derivat. Per això, bueno, doncs jo crec que els diabètics tenen ara molta més facilitat, perquè si la persona no anava mai al podòleg i ara hi pot anar, es pot estalviar aquestes conseqüències posteriors que poden ser desagradables, no? I llavors jo volia fer pues, una mica de consejos, no? ¿Vale? Mira, lo bàsic, no? Consultar el podòleg, per suposat, no? O sigui, això, o si no, els metges, que lògicament ells també hi entenen, no? Els peus s'haurien de rentar cada dia, a ser possible, però no aigua calenta mai, aigua tèbia. Per això, perquè com que no tenen sensació de calor, es poden cremar. És un perill. Llavors, la temperatura normal. I després, sobretot, ben aixugats entre mig de dits, ben sec els peus, vale? No han de posar mai els peus en fonts de calor, com pot ser estufes, a sobre d'una estufa, a sobre d'un radiador. Un radiador, si és gas, encara, però també pot haver-hi cremades, perquè una estufa, si poses el peu molt a prop, i ara no tant, però abans que hi havia aquells bracers, saps? Que la gent posava els peus al voltant del bracer, doncs es cremaven moltíssim les persones diabètiques, per això, per la falta de sensibilitat. Normalment tenen la pell molt deshidratada, per tant, aconsellem una crema hidratant, però mai entremig de dits. Les zones que són més endurides, com pot ser els talons o on s'arrepenja el peu a terra. No utilitzar productes farmacèutics, i aquí ens referim als callicides, ¿vale? Tenim molta baralla amb el tema callicida, perquè les persones grans, si no s'ho saben aplicar bé i no ho controlen, es fan una llaga. I una llaga costa molt de curar amb una persona diabètica i a vegades una amputació d'un dit. Per tant, les callicides està per les persones sanes, entre cometes, no? Però no per les persones que tenen problemes circulatoris. Sobretot calçat. El calçat s'ha de revisar, que a dintre a vegades tenen arrugues. Aquestes arrugues poden fer ferides. S'ha de portar un calçat que sigui de l'empeine, sigui tubet, perquè si s'emmolli a les deformitats que tenen els dits. ¿Vale? La sola, que no rellisqui, que aïsli del fred del carrer, ara, per exemple, a l'hivern, però que no patini, no? Mitjons i mitges que mantinguin l'escalfor del cos, però que transpirin, que, no, que siguin llaneta, que siguin unes fibres naturals, però que no facin suar el peu, no? I aleshores que no apretin tampoc, perquè que siguin de la mida adequada, tant les mitges, mitjons com sabates, perquè si no es faran malbé les ungles i és un altre problema que es clavi una ungla, no? Sobretot no utilitzin res que talli. Si s'han de tallar ungles, que les llimin, però no que se les tallin, perquè si se les tallen i es deixen puntes, es farà una ungla encarnata, ¿vale? I a vegades les podòlegs hem de solucionar problemes d'ungles una mica delicats, que després la gent té por, però té una infecció segur, Bueno, llavors, evitar augmentar de pes, per suposat. La gent, quan més s'engreixa, pitjor pels peus, perquè manté el pes és més difícil. I, clar, no fumar també és sa, i alimentar-se adequadament, per suposat, perquè un dia es pot fer un pecadet, però no cada dia pecadets, no? O sigui que tots plegats hem de tindre molta cura dels peus de les persones diabètiques i ells mateixos s'han de conscienciar que en tenen dos per tota la vida,
Doncs aquests són els consells avui de Maria Pilar Mocé, la nostra podòloga, que la trobem a la Gran Via de les Corts Catalanes 561.
Entre la Montaner i Casanovas. I el telèfon per sol·licitar hora és 93 454 89 30.
I recordem també que hi ha un altre centre a Vallirana que es troba... Sí.
El passatge Bon Retir número 2, local 5, i també en hores convingudes, 93 683 5821.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem en 15 dies amb més consells.
Fins gràcies. La propera, gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Manyer de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Manyer està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Teatre.
You know what Norma calls her? Scary white. Do you love it?
I amb aquesta música que estem escoltant és el moment de parlar de teatre, perquè el proper dijous, 15 de novembre, s'estrena al Teatre Gaudí de Barcelona la nova versió de Carrie, basat en la novel·la de Stephen King en format musical, sota la direcció de Ferran Guiu, que ens acompanya aquí als nostres estudis. Benvingut al programa, Ferran.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Bé, és un plaer poder-te tenir aquí als nostres estudis i fins al 4 de gener podem veure aquesta versió musical de Carrie. Però és sorprenent escollir un musical de terror.
Sí, crec que també és part de la gràcia, no?, de que la gent considera el musical que són molt de hi-ha-ha o d'allò, grans números, molt divertit, amb molta energia. Hi ha musicals de tots els tipus, és a dir, la gent que coneixem una mica el món del musical, hi ha musical per cadascú una mica, no? I també n'hi ha de terror, en aquest cas, que és el Carrie, i crec que és diferent una mica que tot el que s'està fent. Com en aquesta temporada, se n'ha fet algun, com s'ho he dit tot en el seu dia a Barcelona, etc. Però Carrie té aquest punt de terror, terror psicològic, que li dona un toc especial, diguem-ho així.
No, i tant, la cançó que estem escoltant, seguim escoltant. I don't know why they all get so mad. It's always the same. What's going on deep in me? All of these feelings suddenly. If I am changing, will I still be a Carrie? Or what if I am somebody? Quan sí que necessito saber, perquè això és la versió catalana, que s'estrena aquest dia 15, com hem dit, de novembre al Teatre Gaudí Barcelona, però quan es va estrenar per primer cop, quina ha estat la trajectòria de Carrie el musical? Perquè no ve de nou.
No, Carrie el musical té una trajectòria curiosa en el món dels musicals. Es va estrenar el 88 a Nova York i és un del que se'n diu en teatre els flops més importants de la història de Broadway. Vull dir que va durar, crec que van fer 5 funcions, que Broadway és un fracàs absolut. Van fer unes paràbies fora de Broadway i Broadway va fracassar. Què passa? Veient el fracàs, els autors, al cap de bastants anys, el 2012, el van recuperar, el van reversionar, van treure cançons, en van posar, van canviar coses del text, van treure mil coses diferents. I el 2012 es va fer una versió a Love Broadway de Nova York que va tenir l'èxit que no havia tingut l'altre. Aleshores té aquesta història com d'una cosa que semblava que havia mort, que de volta va ressuscitar, no? Una mica terrorífic també això. I van treure la versió que farem nosaltres aquí a Barcelona, que és la versió nova, que és la que va tenir l'èxit de Love Broadway i que representa per diversos llocs del món sempre amb molt èxit. I crec que és una història justa perquè la música és preciosa, la història és colpidora, a part de la part del terror hi ha una història humana darrere molt important i crec que té ara l'èxit que es mereixia en el seu dia, diguem-ho així.
Ja que estàs parlant de la història, pels que no han tingut la possibilitat ni de llegir el llibre o de veure la pel·lícula, qui és en Carrie?
Carrie és una noia que va a l'institut i que, desgraciadament, pateix el bullying dels seus companys. És a dir, és una noia que està absolutament matxacada cada dia pels seus companys per ser diferent, vestir diferent, tenir una família diferent. I clar, és la història d'aquesta noia que pateix aquest bullying i quines conseqüències porta això en la seva vida i al final de l'espectacle, que no farem spoilers, el missatge és una mica que l'odi acaba portant odi, diguem-ho així, no? Són aquestes coses que, per desgràcia, veiem molt d'actualitat últimament, de gent als instituts que té bullying i acaben fent actes de desesperació o d'assassinats o de aquest tipus d'actes absolutament desgraciats.
Inexplicables.
Però que passen. Llavors crec que és un musical que per això el vaig triar, perquè està molt d'actualitat ara, tot aquest tema, per desgràcia, torno a repetir, però crec que que Carrie ho afronta d'una manera, el musical està escrit, perquè veiem això, no? Què passa quan a una persona li fas aquest tipus de bullying, li provoques odi, la matxaques, quines conseqüències pot arribar a portar, no? Psíquica, físicament, i al seu entorn, diguem-ho així.
Damunt de l'escenari, quins són els personatges i els actors que tenim?
Tenim els dos personatges principals, que són Carrie, lògicament, la Carrie, i la seva mare, que es diu Margaret, que és una mare soltera, que va tenir problemes, tampoc vull fer molts spoilers, però va tenir problemes amb el seu marit fa molts anys, i només viuen elles dues. I llavors després hi ha tota la colla de gent de l'institut, on hi ha les noies més populars, hi ha la noia popular, que és la instigadora del bullying, diguem-ne, la cabecilla, no? Per dir-ho d'alguna manera, de les altres, que és la que li farà el bullying a la Carrie. hi ha una de les altres noies de l'institut que es diu Sue, que és qui de cop i volta veu el mal que ja estan fent a una persona i intenta ajudar-les. Ahí també hi ha una part bona a la història, que és que hi ha una noia que intenta ajudar la Carrie per tots els mitjans. Després ja veurem com li surt, però ella ho intenta. I el seu nòvio, que és el Tommy, que és com el guapo de l'institut, el noi popular, que ajuda la Sue a salvar, diguem-ne, a la Carrie, a intentar salvar, diguem-ho així, a la Carrie.
Tenim dues actrius, no?, que interpreten a Carrie.
Sí, tenim dues actrius que interpreten a Carrie i dues que interpreten a la Margaret, que és la mare. Per què? Perquè són dos papers vocalment molt exigents i molt complicats. La Carrie té notes molt bèsties i, a més, vull dir, és un esforç físic i vocal molt gran. I tot i que només fem quatre funcions a la setmana, vaig trobar dues noies, que són la Raquel Jezequel i la Georgia Stewart, que fan una Carrie que no te la pots creure, que tenen una veu espectacular, són boníssimes actrius, i també hi havia un punt de no sabia per qui decidir-me de les dues. Llavors vaig pensar, com que això és tan exigent vocalment i físicament, si en tinc dues, les aprofito, no? I una mica passa el mateix amb la Montse Rius i la Navall de Neu, que fan les mares, que són papers físics, el de la mare especialment, físicament és molt cansat, perquè té escenes bastant dures, i vocalment també, i crec que per la mateixa raó vaig dir, bueno, doncs posem-ne dues que s'ho alternin, i així sempre tenim aquesta protecció de que ningú es faci mal la veu, que ningú es faci mal físic, etc. No? Però la veritat és que tinc quatre protagonistes espectaculars.
Un espectador ho notarà, que van canviant les actrius?
Jo crec que no. És a dir, el que a mi m'agrada quan treballo amb repartiments dobles o inclús amb els covers, no? La gent que cobreix els repartiments principals, si algú no pot venir, m'agrada que cadascú faci el seu personatge. És a dir, la Margaret de la Montse no és la Margaret de l'Anna. Són diferents, perquè l'Anna i la Montse són diferents. Però això no vol dir que l'essència i el camí que fa el personatge no sigui el mateix. L'única perspectiva es fa des del punt vital de cadascú, diguem-ne, no?, del personatge, però les dues passen per tot el que ha de passar i el mateix passa amb les Carries. I que a més crec que és molt ric, fins i tot, veure els dos repartiments perquè veus espectacles diferents en el sentit de que els punts de vista són distints, són persones diferents.
Parlem ara de la part creativa. Qui és l'equip creatiu?
L'equip creatiu és bo, això. L'equip creatiu sóc jo, bàsicament. No tinc
Bravo.
Gent. Vull dir que el pes de producció, etc, el porto jo, però per sort tinc grans companys, com són el Joan Comaposada, la direcció musical, i la Charo Campo a nivell de coreografia, que han fet una feina esplèndida, esplèndida. Crec que la gent, quan ho vegi, em donarà la raó. A nivell musical és una obra complicada, perquè té parts molt de pop-rock, però també té les parts de la mà i la cara, que són molt més líriques, són cançons com molt diferents, llavors tot això que quedi empastat allà en tot el mateix espectacle no és fàcil, i el Joan ho fa molt bé, això. I després les coreografies de la Charo Campo, que ella ve d'un bagatge llarguíssim, ara treballa amb la Sol Picó, ha fet coses amb la Fura dels Baus, i ha donat un toc a l'espectacle, ha donat el toc exacte que volia jo, no? que és una coreografia diferent, diguem-ho així, però molt efectiva.
Com és la posada en escena?
La posada en escena és molt austera. És a dir, jo sóc molt d'anar sempre a l'essència dels musicals, al cor. És veritat que el Teatre Gaudí és un teatre a quatre costats, que té un espai limitat, perquè és un teatre de petit format, però crec que també és la gràcia, no? És a dir, per mi, l'important d'un musical o d'una obra de teatre, del que sigui, sobretot són els personatges i la història. Després la pots vestir més o menys, però si està fet amb gust, tingués més o menys, crec que funciona igual. Però el tenir els personatges tan a prop com els tens al Teatre Gaudí t'arriba d'una manera especial. És a dir, jo sempre li dic a l'Ever Blanchett, el director del teatre, que té una màgia, aquell teatre, perquè al públic ja arriba la història d'una manera molt més colpidora. Especialment aquesta, que és una història dura, diguem-ne. I la posta en escena, al final, m'agrada anar a lo més senzill i jugar molt amb la il·luminació, jugar molt amb el so, amb certs efectes, en moments donats, que aquí també hi són, perquè la Carrie té poders telekinètics, que això no ho he dit. Llavors, ha de moure coses amb la ment. I crec que hem trobat la manera de fer-ho de manera efectiva. I és això, aquests petits tocs que sí que la fan créixer, però l'important és que coneguem els personatges, coneguem la història i coneguem la trajectòria d'aquests personatges durant les dues hores i poc que dura la funció.
Doncs seguim recordant, a partir del 15 de novembre, al Teatre Gaudí de Barcelona, aquesta nova versió musical de Carrie. Passaran por els espectadors?
Passaran una mica de por, sí que passaran, no t'enganyaré. És a dir, és Carrie, és Stephen King, per tant, hi ha una mica de por. Però no és tota l'estona d'estar en tensió ni que ningú tingui por, que no li treure un ganivet per l'esquena ni res per l'estil. És a dir, hi ha la part de terror psicològic que deia abans, que sí que l'hem creat i crec que l'espectador la tindrà, però després hi ha molts moments, aquests moments que té la gent jove, que té cançons més de pop-rock, més... dona una mica més d'aire, diguem-ne, a l'espectacle, no? Vull dir que hi ha una mica de tot.
Doncs estàvem sentint una altra de les cançons. De què es tractava?
Aquesta cançó és la primera cançó del segon acte, que és quan els nois expliquen la sensació d'anar al ball de fi de curs, no? Al final hi ha tota la història de l'institut i culmina el ball de fi de curs de l'institut, que és on passa al final del llibre o de la pel·lícula, que molta gent coneix, altra no, per això no ho diré. Però aquesta cançó és el principi del segon acte, que notem l'excitació que tenen perquè estan acabant els estudis de l'institut i van al ball de fi de curs i acaben una etapa, no? I hi ha aquest punt de dissabte a la nit promet, que és la versió en català, serà una nit que no oblidaràs, no? Que és una mica el que m'agrada dir de Carrie, que serà una nit que no oblidaran.
No l'oblidarem, i tant
que no.
Que no. Parlem ara una miqueta de tu. Has passat per la Villarroel, el Romea, Versus Teatre, també ara estaràs al Teatre Gaudí de Barcelona i, a més, una escola també de teatre. Mm-hmm. El teu gènere és el musical?
El meu gènere és el musical, sí. Jo als, diria, 12 anys vaig descobrir el teatre musical de la mà, jo soc de Lleida, de la mà d'un grup de Lleida que llavors feia musicals, que molt poca gent en feia. I el primer musical que vam fer, recordo que era l'Home de la Matxa, El nombre de la Mancha, que és el musical del Quijote. I allà vaig descobrir el musical i vaig començar a interessar-me i a buscar i a mirar i a buscar vídeos i CDs. Era la seva època, ara ja no existeixen pràcticament. I m'agrada molt viatjar a Londres, a Nova York, cada any a veure musicals nous, coses diferents, empapar-me, no? Diguem-ne, d'aquest gènere, perquè m'apassiona. És de tota la vida, ho dec portar a la sang, alguna cosa per l'estil, però m'apassiona i em dedico especialment al musical. És el meu gènere. Això no vol dir... Sempre dic que a mi qualsevol forma d'art que em provoqui alguna cosa m'agrada, però la que més m'agrada és el musical.
Jo amb això s'ho comparteixo. A mi també m'agrada com a espectadora o musical.
Perfecte, m'agrada molt.
Com podem aconseguir les entrades?
Les entrades es poden aconseguir a la web del Teatre Gaudí Barcelona. També hi ha entrades a atrapalo.com. Allà van sortint descomptes. Ara, per exemple, hi ha un descompte abans de l'estrena, fins al dia 14. Hi ha un 30% de descompte per comprar entrada anticipada. I si no, realment crec que per el producte que s'ofereix, que són 18 actors en escena, 4 músics en directe, en un teatre de proximitat, amb una història potent, les entrades estan entre 20 i 24 euros, per tant, crec que és un preu que és assequible per tothom. Però sí, a l'entrada, al Teatre Gaudí Barcelona, no recordo si és .com o .es, però si ho busquen a Google segur que ho troben, i a Travelo.com tenen entrades.
Molt bé, doncs, a part d'aconseguir les entrades a la forma que ens ha comentat el seu director, en Ferran Guiu, també nosaltres us donem les gràcies perquè podeu entrar els nostres oïdors en un sorteig de 2 entrades dobles per Carrie el musical pel proper dissabte 17 de novembre a les 9 del vespre. Només cal que ens truqueu al 902 020 412 o ens escriviu un correu a demmatinada@radiostel.cat o bé per Facebook. Senyor Ferran Guiu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres recordem que Carrie el musical s'estrena aquest proper dijous 15 de novembre i fins al 4 de gener al Teatre Gaudí de Barcelona. Gràcies i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel. Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem, abans de tot, la pregunta de cinema. Entre totes les respostes, sortegem un obsequi nou vell. I la pregunta d'aquesta nit és la següent. D'on va sortir el nom del Mago de Oz? Doncs les vostres respostes les podeu trucar al 902-020-412, a demàtinada@radioestel.cat o també per Facebook o Twitter. I guanyareu un obsequi nou vell. I recordem la pregunta de la setmana passada. Jean Reno, el conegut actor de les pel·lícules com Ríos de color púrpura, Ronin o Godzilla, entre d'altres, quin era el seu nom real? Doncs la resposta correcta era Juan Moreno, que va néixer el 30 de juliol de 1948 a Casablanca. I la persona guanyadora és la senyora Joana Cambra. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi aquí, recepció de Ràdio Estel. Ara sí, algunes de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem per Bergman, Su gran año, el documental dirigit per Jane Magnusson, que tracta un dels seus períodes més importants en la vida i la carrera del mític cineasta suec. També s'ha estrenat Ni distintos ni diferentes, Campeones, documental que explica les històries reals dels protagonistes de la cinta de Javier Fassé, Campeones, i dirigit per Álvaro Longoria, la qual va ser elegida per l'Acadèmia del Cinema i de les Arts d'Espanya per representar els Oscars en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. I acabem amb Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte. Primera adaptació a la gran pantalla d'aquest bestseller internacional, en la que tornarem a veure a Lisbeth Salander, personatge de culte i protagonista de l'aclamada saga literària creada per Stieg Larsson, que porta venuts més de 86 milions d'exemplars a tot el món.
Siento haberte dicho esas cosas. Sabes lo mucho que te quiero, ¿no? ¿Quién coño eres?
Soy fan tuya. El director ejecutivo que dio una paliza a dos prostitutas, pero ayer fue absuelto en el juicio.
¡Bájame!
Estoy transfiriendo el 20% de tu dinero a esas dos chicas.
Voy a llamar a seguridad.
El resto se lo transfiero a tu mujer. Número de cuenta.
¡No!
54912.
Coge a tu hijo y vete. No volverá a hacerte daño.
¿Quién eres?
¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? Nunca lo he entendido. ¿Por qué has ayudado a todo el mundo? Excepto a mí.
¡Ah!
qué, Lisbeth? ¿Por qué las arañas no se quedan atrapadas en sus telarañas?
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir. In the heat
of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat, Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit, però us hem de recordar una coseta, que demà diumenge el programa Rutes per Catalunya s'emet a les 11 del matí i no en el seu horari habitual, a motiu de la celebració de la missa Acció de Gràcies per les beatificacions dels màrtirs de la Guerra Civil Espanyola. Molt bona matinada i feliços somnis. Stare from the skies, all mean and bright.